amb Maria Antònia Suau. Bon dia. Comença aquest 23 de juny, marcat encara per la forta calor a les illes, l'avís vermell al màxim per risc d'incendi a Mallorca i part de Menorca i l'inici de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Un dimarts, però, que encara es notícia per les reaccions a la sentència del cas Mascaretas. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys i 3 mesos a l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta a un exministre en democràcia. També imposa de 9 anys al seu exassessor Koldo García i 4 anys i mig a l'empresari Víctor de Aldama, però li suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi i convoqui eleccions.
La pregunta és molt senzilla. ¿A què espera? ¿A què esperen? ¿A que haya 3 sentències? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, és indecente que siga un minut més en la presidència del govern.
Mentre que el PSOE qüestiona la suspensió de la pena, el comissionista Víctor de Aldama, això era el que deia ahir el ministre Óscar Puente.
Desproporcionada la condena.
Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
Recorda'm que la investigació va començar aquí a les Balears, malgrat el Tribunal Suprem no s'hi pronuncia en les més de 200 pàgines de la sentència. Ara, l'alt tribunal deixa via lliure a la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. És dimarts, dia 23 de juny. I ja és tot a punt per a l'inici oficial de les festes de Sant Joan a Ciutadella. A les 2 del migdia hi haurà el primer toc de flabiol.
Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre amb el primer caragol a les 6 a la plaça d'Esborn. Després serà el torn de les avellanes, les corregudes a sa plaça, entre ses voltes i la catedral. I ja de nit arribarà el caragol de Santa Clara. És un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb els cavalls entrant als darrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan de ben a prop.
A les 8 i mitja del matí parlarem dels darrers preparatius per la festa amb la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, en un dia de revetlla de Sant Joan que també se celebra a altres indrets de les illes, a Mallorca, Felanitx, a Sant Joan i a Sant Llorenç i a Eivissa, a Sant Joan de Labritja i a Vila. Comencen, per tant, unes festes de Sant Joan que enguany estan marcades per la calor. Margalida Ribas, bon dia. Continuaran les altes temperatures per avui?
Bon dia. Sí, de fet, avui s'espera una nova jornada marcada per aquest domini del sol a tot l'arxipèlag, amb alguns intervals de núvols prims que podrien ser més presents a Menorca durant les hores centrals del dia. La temperatura màxima sí que es ve que podria baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i Menorca, però es mantindran elevades amb valors entre els 30 i 36, tant a les Pitiuses com Menorca, i en el cas de Mallorca, novament, podríem arribar als 38. Els registres més elevats es tornaran a assolir a punts de l'interior de cada una de les illes, en conjunt amb un vent que bufarà fluix de l'est i del nord-est, amb una situació marítima molt més tranquil·la, marcada pel predomini del marejol i qualque resta de maror al sud de les Pitiuses. Cal recordar que es mantenen actius aquests avisos grocs per temperatures elevades a la meitat sud de l'arxipèlag.
I per mort de la calor, el govern activa per avui l'avís vermell per risc d'incendi a bona part de Mallorca, també a Ciutadelles, Mercadal i a Ferreries, a l'illa de Menorca.
En els darrers 2 dies hi ha hagut 6 incendis forestals a les Balears. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat el declarat el dilluns hora baixa a Camp Milà, que Muro, amb 12 hectàrees i mitja afectades de vegetació agrícola i forestal.
I el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les illes.
Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa per al diàleg social per fer el seguiment del pacte de la sostenibilitat, una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Provenç també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia del TIP a fi de garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana.
I de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSI-PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027.
Un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes una passa enrere i renunciés a postular-se. Recordem que Sánchez és l'actual secretari d'Estat de Turisme.
I en els esports, Luis García Fernández és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'asturià de 45 anys va ser jugador del Mallorca la temporada 2004-2005 i arriba després de conduir en Les Palmes al play-off d'ascens, on va ser eliminat per l'ascendit Màlaga, i signarà per una temporada amb opció a una segona. 3 hores abans d'anunciar el fitxatge del tècnic, el Mallorca va donar a conèixer que el Leipzig havia pagat la clàusula de rescissió de Martín de Michel.
Són ara les 7 i 5 minuts del matí amb Víquer Hernández al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho fem amb la llau de reaccions a la sentència del cas Mascaretes, una investigació que va començar aquí a les Balears, malgrat que el Tribunal Suprem no s'hi pronuncia en les més de 200 pàgines de sentència. Ara, l'alt tribunal deixa via lliure a la peça separada que investiga l'Audiència Nacional. Tampoc no fa esment de la declaració de Francina Armengol en el judici que ha acabat en condemnes de 24 anys i 3 mesos de presó per a l'exministre Avalós i de 9 anys per al seu exassessor, per a Koldo García. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tornat a assenyalar l'anterior executiu socialista.
Perquè aquí a les Illes Balears se va obrir la porta a persones que els han condemnades a 24 anys de presó. Es va ser la primera administració que els va obrir la porta. I una administració que va fer uns informes que va permetre operar amb altres administracions. Per tant, m'apareix gravíssim i no m'estranya que el Partit Socialista estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
En tot cas, les penes elevades, el que va ser número 2 de Pedro Sánchez, encenen l'exigència de PP i Vox d'eleccions avançades i de dimissió al president espanyol un dia abans que comparegui al Congrés dels Diputats pels casos de suposada corrupció. Alberto Núñez Feijóo és el líder del PP.
La pregunta és molt senzilla. A què espera? A què esperen? A que haya 3 sentències, a que haya 5, a que haya 10, a que muchos más acaben en la cárcel. Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
I a la mateixa línia que Feijóo s'ha posicionat el portaveu de Vox al Congrés, José Antonio Fuster.
¿Pero qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita? De que Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir en el poder.
El tribunal els considera culpables dels delictes d'organització criminal, de suborn, de malversació i tràfic d'influències.
Justifica haver imposat les penes més altes possibles per unanimitat perquè considera que aquest cas ha causat un greu deteriorament de la confiança dels ciutadans en el sistema polític. En canvi, per a l'empresari Víctor de Aldama, que va confessar haver pagat les comissions, han acordat 4 anys i mig de presó, una pena mínima que, a més, no haurà de cumplir.
Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
El tribunal considera aprovat que es varen adjudicar de manera irregular 13 milions de mascaretes per part de Ports de l'Estat i de la DIF. Tant el PSOE com Sumar qüestionen la suspensió de la pena. El comissionista Víctor de Aldama també consideren que amb les sentències d'Avalós i Koldo es demostra que qui comet delictes els acaba pagant davant la justícia. Aina Vidal, portaveu de Sumar.
Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Koldo. ¿Qué pasa en este país que no se investiga a aquellos que incitan a corromper?
Des de Ferraz acaten la sentència, diuen que s'ha de complir. Ara bé, la portaveu de la formació Montse Mínguez ha expressat a través de la xarxa social X que la sentència d'Aldama queda molt enfora de la d'Avalos i de Koldo. El ministre de Transports, Òscar Puente, per la seva banda, diu que la sentència és alliçonadora perquè si es cometen delictes es pot esquivar la presó col·laborant amb la justícia. El tribunal considera aprovat que es van adjudicar de manera irregular 13 milions de mascaretes per part de Ports i d'Adif, confirma el pagament de 10.000 euros mensuals per part de l'empresari Aldama als càrrecs socialistes durant gairebé 3 anys. El tribunal veu especialment greu que tot això es fa aprofitant la necessitat de mascaretes generada durant la pandèmia de la Covid el 2020.
La sentència del cas Mascaretes l'hem coneguda el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial ha ordenat finalment obrir expedient al jutge Peinado per estudiar si va cometre una falta greu en assegurar que els escoltes de Begoña Gómez, policies nacionals, la podrien ajudar a fugir.
Una decisió que ha pres la comissió permanent d'aquest organisme de manera molt dividida. De fet, ha estat el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló el que ha decantat la balança a favor d'obrir aquest expedient. Els 4 vocals d'ala conservadora del Consell han subscrit un vot particular. Argumentaven que la resolució en la qual Peinado va fer aquelles al·lusions ha de revisar-se per la via ordinària de recursos davant l'Audiència Provincial. En canvi, els 3 progressistes i la presidenta també, que té el vot de qualitat, han donat el vistiplau perquè el promotor de l'acció disciplinària de l'estudi d'estudiar si Peinado pot haver comès una falta greu de consideració i un excés en abús d'autoritat. Igualment, el jutge Peinado ha continuat fent camí, ha citat Begoña Gómez perquè entregui el seu passaport dimecres coincidint amb la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés.
Aquesta decisió judicial ha estat valorada per la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i també portaveu del govern, el Mas Saiz, de visita ahir a Mallorca.
Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende. ante una campaña de desgaste que parece no tener fin con la señora Begoña Gómez. Quiero trasladar mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo ella de dignidad y de entereza. Y la pregunta es, ¿quién repara el daño causado? No solamente a la señora Gómez, sinó el daño causado a la justícia.
També està judicial que constrany el Partit Socialista el mateix dia que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença amb la vintena d'interrogatoris d'un altre cas, del cas Leire.
I entre els testimonis, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha estat citada pel 10 de juliol. Avui comença la tanda de compareixences amb el general de la Prefectura de la Guàrdia Civil i el comandant de la DAO de la Guàrdia Civil, Juan Manuel Barco, estan citats com a testimonis arran de la informació reservada que el DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va ordenar obrir a l'UCO per presumptes filtracions en el cas Koldo. En concret, uns missatges de WhatsApp entre el president del govern central i l'exministre condemnat Ábalos, qui va acabar admetent que va ser ell qui ho va filtrar.
Set i 11 minuts del matí. Avui és el primer dia gran a Ciutadella de les festes de Sant Joan. A partir de les 2 del migdia comença de manera oficial la celebració amb el primer toc de flabiol a Cascaixer Senyor a la plaça de la Catedral. Per davant, molts actes en una agenda que avui estarà plena fins la matinada i que arriba després d'una nit de festers que serveixen per encalentir motos. Repassem els actes d'aquest dissabte de Sant Joan amb Gemma Carrasco.
Després de mesos d'espera, avui Ciutadella viu el dissabte de Sant Joan. El primer toc donarà inici a la festa i al replec de la Qualcada amb el fabioler recorrent als carrers del centre històric per arreplegar caixers i cavallers fins a completar la comitiva. Els actes més multitudinaris arribaran a partir del capvespre. A les 6, la plaça d'Esborn acollirà el primer gran caragol de les festes amb l'entrada del caixer senyor. Més tard, la Qualcada es dirigirà cap a Sant Joan de Missa per participar en el rest de vespres. Mentrestant, a Ciutadella serà temps de ballanes. Ja de nit, els caixers i cavallers tornaran a la ciutat amb les canyes verdes i participaran en les corregudes a la plaça entre les voltes i la catedral. Després arribarà el caragol de Santa Clara, un dels actes més íntims i estimats de la festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan ben a prop. Comença així el dia més llarg i intens de les festes, que farà bategar Sant Joan fins ben entrada la nit.
I en aquesta celebració de Sant Joan a Ciutadella hi ha moments de grans aglomeracions, per això els serveis d'emergència posen a prova la seva capacitat de resposta. La Creu Roja, Protecció Civil i la policia local han participat aquest dilluns en un simulacre amb algunes de les situacions més habituals per Sant Joan. L'ha seguit Carles Marques.
Una baralla, una persona beguda o l'evacuació d'un ferit als Jocs d'Esplà. Són algunes de les situacions que s'han recreat aquest dilluns a Savinyeta en el simulacre de seguretat en què participen cada any Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil a tocar de la festa. Miquel Molla és el responsable de formació del Pla Director de Sant Joan. El sentim.
Ens ajuntem a Lucas Policia i els equipos de Creu Roja i Protecció Civil per fer els equips interdisciplinars que són els encarregats d'estar dins la festa, a les llocs de socors i fer les intervencions quan siguin necessàries d'evacuar una persona ferida o una acció de seguretat ciutadana, evacuar una persona que està alterant l'ordre públic.
Abans de la prova s'imparteix una mica de formació al centenar de voluntaris de la Creu Roja que han arribat a Ciutadella en resposta a la convocatòria nacional de l'entitat. De voluntaris n'hi ha de llocs com Terol, Sevilla i altres racons de l'Estat. Sentim Òscar Patxón, voluntari de Sevilla, i tot seguit Blanca Argilés, coordinadora referent de voluntaris de socors i emergències de la Creu Roja de Menorca.
Muchas personas dentro de lo que son las calles, los recorridos de los caballos, pero después te explican el significado, cómo lo viven las personas de Ciutadella y demás, y es precioso.
Si hi hagués un accident, un ferit al mig de la multitud, com s'entra amb la camilla, com els de Protecció Civil ens fan el passadís.
Els voluntaris de Protecció Civil aporten al simulacre una trentena d'efectius arribats de diferents pobles de Mallorca que s'afegeixen al centenar de voluntaris de Creu Roja i a la cinquantena de policies que s'han desplaçat des de diferents racons de Mallorca. Joan de la Cruz és cap de secció de la Direcció General d'Emergències i coordinador del voluntariat de Protecció Civil.
Ells reben formació específica en concentracions de persones i com actuar en situacions on se treballa amb aquest context.
Un entrenament que permet acabar d'ajustar un dispositiu clau per garantir la seguretat durant les festes.
Les festes de Sant Joan, tot i que a Ciutadella són les més sonades, se celebren arreu de les illes, Revetlles, dia 23 de juny, avui concerts el mateix dia de Sant Joan i al Llevant de Mallorca, dos rituals festius importants com són el de Sant Joan Palós de Felanits i el de Sant Llorenç i el Sol que balla al municipi de Sant Joan.
També hi haurà festes a la majoria de municipis que tenen costa a causa d'aquests rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc o fer banys a la matinada amb la sortida del sol. Revetlles també a Palma, Deià, Muro, Son Servera, Mancor de la Vall i Porreres a Mallorca. També és festa patronal a Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i festa a Vila també, sobretot a les platges de Talamanca i Ses Figueretes. I a Formentera, al Pilar de la Mola, és també festa patronal.
Arribem ara a les 7 i 16 minuts. Fem una pausa.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.
La ministra d'Inclusió, de Seguretat Social i Migracions, Alma Sáiz, s'ha reunit amb les associacions col·laboradores en el procés de regularització extraordinària. La trobada ha estat a Palma, amb la desena d'entitats que col·laboren amb la iniciativa. Un procés, diu Sáiz, que es desenvolupa tal com estava previst, malgrat les traves que assegura i ha posat el govern balear.
En otras comunidades autónomas, como la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, afortunadamente el Tribunal Supremo dio un espaldarazo al procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
Falta una setmana perquè acabi el procés de regularització i encara no hi ha dades oficials.
En tot cas, la ministra, que també ha visitat el dispositiu d'acollida per a persones en trànsit al Port de Palma, ha agraït la tasca feta per les associacions implicades en la regularització, una iniciativa que ha situat, a parer seu, l'estat espanyol com a far mundial en un context complicat.
I precisament el govern ha denunciat la manca de lleialtat institucional del govern d'Espanya per no avisar de la visita a Palma de la ministra pel procés de regularització de migrants. L'executiu autonòmic ha assegurat en un comunicat que se n'ha assabentat d'aquesta trobada a través dels mitjans de comunicació. La presidenta Marga Proens ha lamentat les formes de l'executiu estatal.
Treballa aquí, ja no només que no se reuneixin jo, sinó que no se reuneixin els seus ajuntaments, que són els que diuen que no tenen recursos per fer front en aquest decret de regularització massiva, jo crec que demostra el talent. I no els ajuntaments del meu partit. La setmana passada varen sortir els ajuntaments socialistes reclamant que no hi havia recursos. Reclamant en el govern d'Espanya, imagina, que és el que ha aprovat aquest decret i que és el que hagi aprovat aquests recursos.
I encara de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSI-PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027. És un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes un pas enrere i renunciés a postular-se.
Sánchez és actual secretari d'Estat de Turisme, ho ha anunciat en un vídeo publicat a les xarxes socials on fa una crida a l'esperança davant problemes com la desigualtat i la manca de servei públic i d'habitatge.
Vull ser la propera presidenta del govern de les Illes Balears i per això em presentaré a les primàries del PSIC. Sé que és una responsabilitat enorme, però em fa moltíssima il·lusió canviar les coses.
Aquesta mateixa setmana comença el procés d'elecció. Dissabte el Comitè Federal fixarà el calendari. Sánchez ha anunciat que en els pròxims dies explicarà els detalls del seu projecte.
I a Mallorca els partits de l'oposició al Consell, PSIP, Més per Mallorca i Coalició per Mallorca han registrat conjuntament la sol·licitud de convocatòria d'un ple extraordinari per abordar el cas Bastard arran de la polèmica generada per l'ús particular de tres vehicles oficials adscrits al Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports.
La proposta inclou el cessament immediat de Bastard quart. La petició d'informes de la Sindicatura de Comptes, del Tribunal de Comptes, sobre una possible malversació de fons públics. També la sol·licitud d'un informe a l'advocacia del Consell per determinar si hi ha indicis de delicte penal, l'adopció de mesures de transparència en l'ús de vehicles oficials i l'aplicació del codi ètic i de bon govern d'aquesta institució. Catalina Inés Perelló és la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Cladera, del PSIP.
No poden normalitzar que el president Galmés pretengui tancar aquest escàndol amb una simple instrucció interna, i la ciutadania mereix moltes més explicacions.
Sobretot perquè no donen per tancat aquest cas, que no hi està. Hi ha una clara malversació de fons, hi ha un incompliment de codi ètic, per això volem que el senyor Galmés doni sa cara, mos doni explicacions.
I qui també ha parlat és la nova directora general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Georgina Brunet, després que Fernando Fernández dimitís divendres passat per motius personals. Brunet diu que seguirà una línia continuista en els projectes que estan en marxa. Els projectes prioritaris ara mateix són, diu, la negociació de noves polítiques agrícoles comunes per la incertesa que ve amb l'any 2027 i desenvolupar polítiques d'interès amb el sector.
Treballarem principalment en dos àmbits. Un és la negociació de la nova PAC. La política agrària comuna sabeu que viu un moment d'incertesa després del 2027 i és una política fonamental pel manteniment de l'agricultura i la ramaderia a les Illes Balears. I per l'altra, doncs, desenvolupar totes les polítiques internes de la comunitat autònoma amb els sectors.
Brunet ha estat els darrers 7 anys directora gerenta de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Balears. I ho destacàvem també, els titulars, el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents, com l'emergència residencial a les Illes. Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat, una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia al TIP per garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana. Ens ho explica Laura Marcos.
UGT i Comissions Obreres han presentat un seguit de mesures de xoc per pal·liar la crisi de l'habitatge, com utilitzar el fons de l'impost de turisme sostenible per arribar a acords amb grans tenidors i fons voltor i rehabilitar habitatges buits i introduir-los al mercat amb lloguers protegits. A més, han demanat augmentar aquest impost durant els mesos de juliol i agost per reduir la saturació i recaptar més recursos. Una proposta que ha estat ben rebuda pel govern i que la presidenta Marga Proens ha qualificat de necessària i excepcional.
Escoltam aquestes demandes sindicals i entenem que no és una política estructural, que no és que ara CTS s'hagi de destinar a política d'habitatge, però sí se pugui destinar part d'aquest ITS per mesures excepcionals d'habitatge.
Els sindicats asseguren que la reunió d'aquest dilluns ha estat molt productiva i celebren que s'hagin establit accions concretes. Són el portaveu de Comissions Obreres, José Luis García, i el d'UGT, Pedro Ma.
I ha estat molt productiva perquè ha aprovat un marc de feina estructurat en 6 eixos, amb objectius concrets i amb un pressupost també concret.
És vera que no se va pensar, que no era la seva punt de partida, però que el govern balear ha tingut el dinamisme i la capacitat d'adaptació als nous requeriments socials i, sobretot, l'emergència habitacional.
La patronal, en canvi, rebutja la mesura i afirma que l'ITS no s'hauria de dedicar a polítiques d'habitatge perquè no és el seu objectiu. La presidenta de la CAEB és Carmen Planes.
Utilizar el ITS para políticas de vivienda, movilidad u otras infraestructuras es una medida absolutamente contraria a la finalidad de este impuesto.
Els sindicats també han fet peticions per millorar el transport públic en línia amb la posada en marxa del pla pilot de reserva prèvia al TIP per als residents a la Serra de Tramuntana anunciada per la presidenta del govern. La línia Port de Solla, Deià, Vall de Mossa Palma serà la primera a aplicar el sistema dins un conjunt de millores que inclou 14 nous autobusos, més freqüències i reforços a les línies amb més demanda.
7:24, anem ara en directe fins a Muro. És que coincidint amb l'episodi de temperatures elevades, hi ha hagut 6 incendis forestals a les Balears en només 2 dies. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat el que es va declarar a Llora Baixa, Can Milec, a Muro, amb 12,5 hectàrees afectades de vegetació agrícola i forestal. Durant una hora va ser catalogat de gravetat potencial 1. Durant la nit, els bombers han continuat sobre el terreny fent tasques de vigilància. Precisament per saber en quin estat es troba aquest incendi, connectam amb Muro, amb el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia. I en aquesta hora l'incendi es troba estabilitzat i perimetrat. De fet, poden veure fum en suspensió per tota la zona afectada per les flames. Just fa un minutet hem pogut parlar amb el director tècnic de l'incendi, que ha passat tota la nit aquí. Ell és en Ricardo Franco, i ens ha explicat que encara no l'han donat per estabilitzat i que han de veure com evoluciona l'interior de l'incendi.
Bueno, pues ahora mismo ya estamos esperando lo que son los relevos después de haber pasado toda la noche vigilando el incendio, que queda mucha parte sucia por el interior y muchos tocones ardiendo, y es lo que hemos estado vigilando toda la noche.
I és que fins a 5 mitjans aèris i 57 efectius varen actuar a un dels focs més importants que es va produir ahir aquí a Muro, al costat de la carretera comarcal que enllaça Encineu. El conseller de Medi Ambient, Joan Simonet, va assegurar o assegura que l'incendi amb el focus a un pinar va ser molt virulent, ja que hi havia molt de rostoll i desnivell. La causa, segons el conseller Simonet, podria ser no natural. Escolta'm.
Molt mogut, perquè en total haurem tingut 5 incendis de tots els Balears, una a Formentera, una a Eivissa, avui de matí una a Palmes, a zona d'Esparvet, i després aquí, a la zona entre Muro i Llubí, pues n'hi ha hagut dos. Un que s'ha pogut controlar de forma ràpidament, i aquest, per les condicions de vent i de la zona on ha cremat, en aquest moment encara no està controlat, si bé pareix que l'incendi ja ha fet tot el que havia de fer.
Ara els agents de l'Ibanat esperen el relleu dels seus companys per continuar controlant i perimetrant aquest incendi a la zona de Camp Milec, a Muro.
Gràcies, Toni, per aquesta darrera hora des de Muro. En total, aquest dilluns, hora baixa, es varen originar 5 incendis, 3 a Mallorca, una a Eivissa i un altre a Formentera. Muro, com dèiem, ha estat un dels municipis més afectats amb dos focs, el de Camp Milec, ara en donàvem la darrera hora, i el de la zona de Son Morell, que poc abans de les 6 va quedar extingit. I pràcticament a la mateixa hora, Palma, també va quedar controlat l'incendi que s'havia declarat als voltants del Parc Vit en una finca agrícola on 4,2 hectàrees es varen cremar.
Així és, de fet, el foc ha obligat a desallotjar una escoleta propera, així com els treballadors que fan feina als edificis del Parc Vit.
També en un migdia han començat a veure fum, 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 i això que dius, no sé si qualcú haurà cridat o crit jo, i bueno, va passant el temps, fins que hi ha hagut un moment que han dit, bueno, anem a cridar els bomberos i veiem què passa.
Sí, es que hemos visto, bueno, como una nube de humo, y bueno, de repente se ha empezado a propagar bastante, y ya todo era una nube de humo que no se veía nada.
De fet, segons els bombers, l'U2 els hauria avisat pel descontrol d'una crema controlada que va provocar aquest incendi, un fet que, amb alerta del nivell 4 de risc d'incendi, i qualsevol crema estava totalment prohibida en aquest indret.
Mentrestant, a Formentera es va extingir l'incendi que va començar en un pal elèctric situat davant l'hotel que a Marí, poc després de rebre l'avís als bombers del Consell de Formentera, varen confirmar que el foc s'havia estès a massa forestal. I a Eivissa, al tram final del torrent del riu de Santa Eulària, un incendi va cremar 400 metres quadrats de canyís a prop del nucli urbà, a poc abans de les 4 de l'hora baixa. Se té gairebé 28 minuts del matí. És el moment de veure ara amb què obren els diaris editats a les Illes, molts, Toni, amb la condemna a José Luis Ábalos com a tema destacat.
És així, els editats a Mallorca, per exemple, a última hora parla de condemna exemplar a tota portada, detalla els càrrecs. Diari de Mallorca, per la seva banda, destaca les xifres. 24 anys per l'exministre, de nou pel seu exassessor i res pel comissionista Aldama, que ni entrarà a la presó. Abaix explica també que l'exjugador Luis García serà el nou entrenador del Mallorca. El Digitals, Mallorca Diario, fa una passa més enllà, més filosòfic, explica que la sentència considera provada la corrupció dins el Ministeri de Transports, o que Baleares es penja la medalla d'haver anticipat que Rosario Sánchez seria la candidata del PSI pel govern. Ells ho digueren al mar, segons asseguren, i l'Ara Balears es demana en un reportatge si és just pagar la hipoteca de la parella. Com és lògic, el Menorca obre les festes de Ciutadella, però diu també que Mahó guanya protagonisme com a pol d'atracció de la nàutica de superluxe. Contrasta tot això amb el Diario de Ibiza, que diu que Aena ampliarà l'aeroport i que licitarà les obres per més de 16 milions. Però el periòdico d'Eivissa, en aquest cas, torna ja en aquests 24 anys de presó per José Luis Ábalos.
I davant tema aquest, el del cas Mascaretes i la sentència del cas Mascaretes, que és a tots els diaris estatals.
És així, el País, però, se centra en Aldama. Fotografia d'ell, grossa, a la sortida dels tribunals. Diu que Ábalos, la condemna és de 24 anys, però que el comissionista queda lliure. El Mundo diu que la condemna és unànime i implacable, i diu també que és la corrupció que va arribar amb Pedro Sánchez. Una fotografia treu a la seva portada del president, en aquest cas, no de cap dels implicats. L'ABC, per la seva banda, sempre una passa més enfora que el Mundo, en gros i en majúscules, titula El sanchisme condemnat, i també posa la fotografia del president Sánchez. La Vanguardia, en canvi, torna a la fotografia del protagonista judicial, en aquest cas, d'Avalos, diu que el Suprem el condemna a 24 anys de corrupció, i a baix en gros la dimissió de Keir Starmer al Regne Unit.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I són ara les 7:30. Resumim les qüestions més destacades d'aquest dimarts, dia 23 de juny, un dimarts en què encara són notícia les reaccions a la sentència del cas Mascaretes.
El Tribunal Suprem condemna 24 anys i 3 mesos l'exministre José Luis Ábalos. És la pena de presó més alta per un exministre en democràcia. També imposa de nou el seu exassessor Coldo García i 4,5 a l'empresari Víctor Deldama, però li suspenen la pena perquè va confessar el pagament de comissions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi i que convoqui eleccions.
La pregunta és molt senzilla. A què espera? A què esperen? A que haya 3 sentències? A que haya 5? A que haya 10? A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, és indecente que siga un minuto más en la presidència del govern.
Tot això mentre el PSOE qüestiona la suspensió de la pena al comissionista Víctor de Aldama. Això és el que deia el ministre Òscar Puente.
Desproporcionada la condena.
Com a cualquiera que tenga ojos en la cara. Com a cualquiera.
I ja és tot a punt per a l'inici oficial de les festes de Sant Joan a Ciutadella. A les 2 del migdia hi haurà el primer toc de flabiol.
Els actes més multitudinaris arribaran, però a partir del capvespre, amb el primer caragol a les 6 a l'hora baixa a la plaça d'Esborn. Després serà el torn de les avellanes, les corregudes de la plaça entre ses voltes i la catedral, i ja de nit arribarà el Caragol de Santa Clara. És un dels actes més íntims i més estimats d'aquesta festa, amb els cavalls entrant als carrers estrets d'un nucli que obre portes i finestres per viure Sant Joan de ben a prop.
I per mort de la calor, el govern activa avui l'avís vermell per risc d'incendi a bona part de Mallorca i a Ciutadella, en Es Mercadal i Ferreries, a l'illa de Menorca.
En els darrers 2 dies hi ha hagut 6 incendis forestals a les illes. El que més extensió de terreny ha cremat ha estat precisament el declarat aquest dilluns hora baixa a Can Milà, que Mura i a Mestafa just una estona, amb 12 hectàrees i mitja afectades de vegetació agrícola i forestal.
Un incendi que continua encara actiu i el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les illes.
Ho ha anunciat la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer un seguiment del pacte per la sostenibilitat, una petició que havien fet els sindicats i que la patronal no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia del TIP a fi de garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana.
I de la política, Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSI PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027.
Un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes una passa enrere i renunciés a postular. Si recordem que Sánchez és l'actual secretari d'Estat de Turisme.
I el 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre triat com a primera opció per al pròxim curs escolar.
A 265 se'ls ha assignat la seva segona opció, mentre que a 125 famílies no se'ls ha pogut assignar cap. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha volgut destacar l'èxit del procés, especialment a Palma, després d'implementar la zona única que deixa de dividir la ciutat per zones.
Les dades mos avalen, i mos avalen encara millor que l'any passat. El 96,63% dels infants han entrat, han obtingut plaça en el centre triat com a primera opció. Per tant, desmunta tot el relat que hi hauria problemes en l'escolarització.
I avui és un dissabte de Sant Joan que vendrà marcat per la calor. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. La situació meteorològica que ara continua marcada per aquesta estabilitat a tot l'arxipèlag, amb una nova jornada dominada pel sol. Pel que fa a la temperatura, sí que es ve que les màximes podrien baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i també de Menorca, però la calor continuarà ben present, amb valors que es poden tornar a enfilar fins als 36 graus, tant a les Pitiuses com a Menorca, i fins als 38 en el cas de Mallorca. Els registres més elevats, novament, es tornaran a assolir a les zones de l'interior de cada una de les illes. dies. Avui també destaca la retirada de la pols en suspensió que ens ha acompanyat durant les darreres jornades, amb un vent que bufarà fluix de l'est i del nord-est i una situació marítima més tranquil·la, marcada pel domini del marejol i algunes restes de maror cap al sud de les Pitiuses. Cal recordar que es mantenen actius els avisos grocs per temperatures elevades a la meitat sud de l'arxipèlag, amb valors que podrien quedar entre els 36 i els 38 graus. De fet, hores d'ara ja superen els 20 graus arreu de l'arxipèlag, amb 23 en el cas d'Es Mercadal, 24 a Palma i 20 a Manacor, 21 a Eivissa i 24 a Escamarí, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
7 i gairebé 35 minuts. Encetam la informació dels esports i ho fem avui destacant un nom propi, és el de Luis García Fernández, que és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista per a la pròxima temporada i una segona opcional. El club va anunciar la contractació de l'Asturià passades les 9 del vespre, quan 3 hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis després que el Leipzig hagués fet efectiva la clàusula de rescisió. Luis García, exjugador mallorquinista la temporada 2004-2005, arriba a l'illa després d'una temporada a Les Palmes, on havia conduït l'equip canari al play-off d'ascens i havia estat eliminat a la primera eliminatòria pel Màlaga, equip que finalment ha pujat a primera divisió. Ahir migdia, el president de Les Palmes, Miguel Ramírez, va fer públic el comiat de Luis García.
El míster és un entrenador que està en el mercado i que podrà, i ojalá así sea, ser contratado por un equipo. Pero el míster y nosotros concluimos que lo mejor era separar los caminos. Él decidió conjuntamente con nosotros que acabamos la relación y sin más, no pasa nada más.
Tot estava a punt, pendent del pagament de la clàusula de rescisió de De Michelis per part del Leipzig, pagament que va ser efectiu l'hora baixa. Així, més de 20 anys després, Luis García, que va fer 11 gols amb el Mallorca, torna a Somos per fer-se càrrec de la banqueta mallorquinista amb un objectiu clar, tornar a primera divisió. El president de la Federació de les Illes Balears de Futbol, Jordi Orrach, ha visitat IB3 Ràdio. Al programa Esports 3, el màxim dirigent del futbol balear ha fet balanç de la temporada 2025-2026. D'una banda, ha fet referència al descens del Mallorca a segona divisió.
Afecta realment en el futbol balear. Molt, molt, molt. Perquè no són conscients de lo que representa, de vegades, tenir un club a primera divisió. Mor dona visibilitat, mor dona que jugadors de la cantera poden debutar amb el primer equip, a primera. Però ara veuré que no és el mateix anar a veure un Mallorca a Madrid que un Mallorca a Ceuta, amb tots els meus respectes. Per tant, crec que l'afició del futbol se resent molt perquè ja estem en una època on a la gent li costa molt anar als camps, de futbol va ser igual, imagina't si davalla el Mallorca.
De la resta d'equips balears, en competicions nacionals, Orrach ha destacat l'ascens de la penya esportiva i la gran temporada del Poblense, i no considera un fracàs els no ascensos de l'UD Eivissa o l'Atlètic Balears, llevat els descensos, això sí, de l'Andratx, el Porreres i la Societat Esportiva Eivissa.
Però tot l'altre que ha estat un any excepcional, és a dir, pensa que el penya deportiva puja, i el segon equip o la tercera que puja, per damunt de molts altres equips que són molt més potents que el propi grup balear. Que el Poblense ha fet el que ha fet, que el Balear ha fet el que ha fet, que són fracassos... Bueno, jo no diria un fracàs, en aquests casos.
Dels no fracassos, això diu Jordi Orrach.
Bueno, jo no diria un fracàs, en aquests casos. És a dir, el que sí que és cert és que si de segon rep no mor de balla ningú, arribarà un moment que el grup català i nostre seran tots mallorquins, per tant, en el final, són faves contades, ara de ballar a coco per pujar gent.
El president també ha valorat la temporada de l'Illes Balears Palma Futsal.
El Palma ha arribat a semifinals de la Lliga i ha lluitat fins a la final a totes les competicions. Jo crec que, bueno, que a Xicot li han donat sempre la confiança en el Palma de que han de fer campió de tot, avui li han donat que segur que remarà un gran equip i jo sé qualque fitxatge també, que no ho diré, però crec que seran també fitxatges importants per tornar a estar allà on li toca estar.
I com no podria ser d'altra manera, ha parlat d'un dels temes que més li ocupen i preocupen, la violència als camps de futbol.
La violència ha davallat moltíssim, Que un fet que surt un dilluns al mes de novembre no empanya el que no passa durant tot l'any. La violència ha baixat molt, està sancionant molt durament a tothom, i farem una altra campanya al mes de setembre, por supuesto, d'un altre tema. Havíem aconseguit que el govern inhabiliti gent per entrar dins els camps, ho han aconseguit després de 30 anys, que mordem que no.
En futbol de segona federació, l'Atlètic Balears fitxa Martí Palleres, fins ara jugador del Poblense, i afegim un apunt de l'actualitat arbitral, perquè tot apunta que els Balears Quadra Fernández i Lluís Bestard permutaran les seves categories. Quadra la perd i Bestard puja a primera divisió. Quant al Mundial, en partits jugats aquesta matinada, Noruega 3, Senegal 2 i Jordània 1, Algèria 2. Jugats ahir, Argentina 2, Àustria 0 i França 3, Iraq 0. Amb els dos gols de Messi, ahir l'argentí ja és amb 18, el màxim golejador històric dels Mundials. Per avui, Portugal-Uzbekistan a les 7 del vespre i Anglaterra-Ghana a les 10. En tenis, el Mallorca Championship de Santa Ponsa, l'alemany Struff ha guanyat l'espanyol Martín Landaluz en 3 sets per 6-3, 1-6 i 7-5. I Adam Walton a Nick Kyrgios per 6-3 i 6-4. Per avui, a partir de les 12, destacam els partits Polsman Dimitrov, Tsitsipas Vius i Darderi Hanfman. I acabam amb un apunt de bàsquet perquè l'escorta estadounidenc Lisander Bracy ha renovat per una temporada més amb el Fitbui Mallorca Bàsquet Palma.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I són ara, passen 42 minuts de les 7 del matí. Vos parlam del procés d'escolarització per al pròxim curs. El 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre triat com a primera opció per a aquest curs que ve.
A 265 infants, de fet, se'ls ha assignat la segona opció, mentre que 125 famílies no se'ls ha assignat finalment cap. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha confirmat que ja tenen una cita concertada per garantir l'escolarització d'aquests infants.
Aquestes famílies, aquestes 125 famílies, ja disposen d'una cita amb el servei d'escolarització per garantir l'assignació d'una plaça.
Vera també ha volgut destacar l'èxit del procés, especialment a Palma, després d'implementar la zona única que deixa de dividir la zona, la ciutat, per zones.
Les dades mos avalen, i mos avalen encara millor que l'any passat. El 96,63% dels infants han entrat, han obtingut plaça en el centre triat com a primera opció. Per tant, desmunta tot el relat que hi hauria problemes en l'escolarització.
Finalment, també ha mencionat que la implementació de la zona única era un compromís que tenia l'actual equip de govern amb les famílies per donar valor a la lliure elecció del centre realment triat per cada un.
I la xarxa d'atenció a persones en entorns de prostitució de Palma va atendre l'any passat més de 1.300 persones, més de la meitat, el 55%, van ser casos nous i la resta casos ja coneguts pels serveis municipals. L'Ajuntament crida l'atenció sobre l'auge de la prostitució en habitatges particulars i en l'àmbit digital en detriment dels clubs que van baixant al carrer. Mentrestant, s'estabilitza.
Segons l'informe 4 de cada 10 dones que exercien la prostitució són víctimes del trasllat geogràfic que pot ser des de Palma a altres països, comunitats autònomes o també localitats de les Balears. Unes activitats que augmenten i molt durant l'estiu, en el cas de les Illes, en pobles de costa on es concentra més encara el turisme. Toni Colom és coordinador del programa d'atenció a les víctimes.
Normalmente en los ámbitos turísticos de todo el mundo, tanto sean ciudades de alto standing como zonas más populares, el hecho turístico hace que haya un incremento de dinero en circulación y esto genere también ofertas como las de prostitución.
I en aquest sentit, 9 de cada 10 persones en prostitució són estrangeres, el 83% de les quals llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia.
I avisa la Fundació Consciència atén d'havers 200 infants que han patit o que pateixen abús sexual. Els arriben 3 o 4 casos nous de mitjana cada setmana. La majoria de les agressions tenen lloc en l'entorn familiar. Gemma Huasc.
És freqüent que l'agressor sigui el pare, el tiet, el padrastre i darrerament també, amb més freqüència, l'avi. A la Fundació Consciència demanen que quan un menor revela que pateix abusos es posin en marxa mesures de protecció immediatament. Destaquen la importància que es faci en cas de parelles divorciades o separades perquè s'anul·lin les visites amb el pare de manera cautelar. Maricina Marí i Alba Pau són presidenta i membre del patronat de la Fundació.
Quan esboix fa algun tipus de revelació, s'han d'aturar ses visites durant un temps. No dic per tota la vida, però s'ha d'aturar, s'ha de parar, se l'ha de protegir. I avui investigues, no vol dir que hagis de ficar ningú a sa presó, perquè estàs a presumpció d'innocència.
Tant com les dones fa 20 anys, els infants, desprotegits totalment. Una mare, quan un nen o veu que està maltratat per el pare, violat, en aquest cas, el primer que vols fer és agafar el nen i marxar, no? Pues que no te protegeix ningú.
És normalment la mare qui denuncia la situació, demanen implicació de tota la societat.
I hem d'estar tots en això, i també els veïns. A vegades tenim casos que necessitem que els veïns venguin i diguin pues, que estan escoltant crits, que estan escoltant violència, que estan escoltant... Moltes vegades, ui, no, que és que és mi vecino, jo no quiero problemas... Jo... Ja, clar, però és que ets part d'una societat que llavors mos posem tots els mans en el cap.
Denuncien també la manca de psicòlegs forenses als jutjats d'Eivissa. Els seus informes són molt importants en els processos judicials.
A vegades que sí, és un tema limitant, a vegades no, però és crucial. Moltes vegades els jutges no demanen la prova pericial forense perquè si no tardarien molt de temps.
Destaquen també que darrerament els infants que hi arriben a la Fundació són més petits, d'entre 3 i 4 anys.
I l'associació Benamics té previst denunciar l'Ajuntament de Palma tant per la via judicial com per l'administrativa davant les possibles irregularitats comeses en l'organització de la Revetlla amb motiu del Dia de l'Orgull. Una Revetlla que se celebrarà aquest dissabte a la plaça Major de Ciutat en concerts, actuacions, dracs i espais d'animació. El portaveu de Benamics, Jan Gómez, explica que l'associació posarà una denúncia per falta de transparència en la contractació.
Queremos denunciar, en primer lugar, que no se haya adjudicado públicamente el contrato. Por todo ello, Benamics presentará un recurso ante la mesa de contratación del Ayuntamiento de Palma y una denuncia ante los juzgados por indicios de posibles irregularidades en el proceso de contratación, así como tráfico de influencias, conflicto de intereses o intervención fraudulenta en la contratación administrativa.
La festa organitzada per l'Ajuntament tindrà lloc de les 6 de l'hora baixa fins a la mitjanit. I encara a Palma, els socorristes han convocat vaga avui i demà. El sindicat CGT ha recorregut als serveis mínims fixats per l'Ajuntament.
El sindicat considera que la resolució municipal vulnera el dret de vaga perquè obliga, diuen, a mantenir el 100% del personal. CGT recorda que la Generalitat ja va fixar un servei mínim del 50% i per tot això demana la suspensió cautelar de la resolució que considera desvirtua la convocatòria. Julián Delgado, en representació dels treballadors de la Unió de Socorristes de Mallorca, assegura que avui els socorristes de les platges de Palma treballen una hora de manera conjunta a la platja de Can Pere Antoni per visibilitzar la professionalitat del col·lectiu en una jornada de tanta afluència de gent com aquesta.
Trabajaremos una hora de forma voluntaria todos juntos en la playa del centro, en la playa de Can Pere Antoni, para visibilizar nuestra vocación y el profesionalismo que tiene este colectivo y la preocupación que tenemos debido a a la falta de extensión de temporada.
I el Comitè de Vaga de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears, GSAIP, ha suspès les aturades previstes per demà dimecres i divendres després d'aconseguir in extremis un acostament amb la gerència de l'empresa pública.
En qualsevol cas, mantenen la vaga indefinida prevista a partir de dilluns que ve, dia 29 de juny, i la concentració convocada per aquest mateix dia enfront del Consolat de la Mà.
I a Menorca, el sistema amb el que el Consell vol controlar l'entrada de vehicles a l'illa ja està en marxa. Es tracta de dues càmeres que reconeixen de manera automàtica les matrícules tant dels vehicles que entren com els que surten del port de Ciutadella.
Des de divendres hi ha dues càmeres al dic de Sant Blanc de Ciutadella que enregistren l'entrada i també de la sortida de vehicles en la jornada pilot. De fet, les càmeres van detectar ja quasi 800 moviments de vehicles, dels quals més de 250 eren entrades i 540 sortides. D'aquesta manera, el sistema permet consultar en temps real el que passa i elaborar alhora estadístiques sobre el moviment dels vehicles que entren i surten del port de Ciutadella. Completada la implementació tècnica per la limitació de vehicles, quedarà, per tant, pendent la part legislativa. Dolfo Vilafranca és el president del Consell Insular.
Les càmeres funcionen ara, és a dir, ja funcionaran, no? Evidentment, fins que no hi hagi la corda ple que definesquin, els procediments sancionadors no començaran, però començam a comptar, començam a vigilar i a controlar tots els vehicles que entren i que surten.
I de la crònica internacional, les tropes d'Israel mantindran l'exèrcit a la zona de seguretat al sud del Líban. La posició israeliana suposa el principal entrebanc a les negociacions per un acord de final de pau entre l'Iran i els Estats Units. Avui arranca a Washington la cinquena ronda de negociacions entre Israel i el Líban.
Els Estats Units aixequen les sancions contra el cru i les petroquímiques iranianes durant dos mesos i el president Donald Trump assegura que l'Iran acceptarà inspeccions nuclears com a part d'aquest acord. Això el mateix dia en que el primer ministre de Pakistan admet l'èxit de la cita a Suïssa.
Una delegació del règim talibà obté visats d'un dia per negociar a Brussel·les la deportació d'afganesos.
Així són converses amb la Comissió Europea per agilitar la deportació de migrants afganesos arribat de manera irregular a la Unió Europea i considerats una amenaça per a la seguretat.
I el Regne Unit, la dimissió de Keir Starmer aplana el camí perquè el diputat del Parlament Britànic, Andy Burnham, sigui primer ministre.
To my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can.
Són les paraules que va pronunciar a les portes de Downing Street. Starmer, un anunci que va fer entre llàgrimes, va mencionar la seva dona, els seus fills, els seus suports, diu, després d'anys de decepció i desesperació.
El procés per rellevar-lo al capdavant del 10 de Downing Street començarà el dia 9 de juliol i el seu successor esdevendrà el 7è primer ministre britànic en només una dècada, just quan fa 10 anys precisament del Brexit.
I a Colòmbia, Gustavo Petro denuncia manca de transparència i canvis en els actes d'escrutini.
És la reacció que arriba aquesta mateixa matinada de l'expresident. Ha reiterat la seva postura de no reconèixer el resultat de les eleccions de diumenge. Denuncia la modificació de moltes de les actes del jurat de la votació. El candidat de la ultradreta a la presidència, Abelardo de la Estrella, s'ha imposat finalment a la segona volta de les presidencials, però ha estat per una estreta diferència amb el candidat de l'esquerra, l'oficialista Ivan Cepeda.
Són ara les 7:52, anem amb la cultura.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Parsons Live Project arriba avui al Velòdrom Illes Balears dins del Mallorca Concert Series. El músic, productor i enginyer de so britànic actuarà aquest vespre a Palma amb el seu projecte en directe, l'Alan Parsons Live Project. El concert forma part de la gira internacional de l'artista i oferirà un recorregut pels grans èxits d'una trajectòria que ha marcat la història del rock progressiu. I entre els temes més esperats hi ha clàssics com In the Sky, Don't Answer Me, Games People Play o aquest Sirius, que sona de fons.
El Mallorca Concert Series impulsat pel grup Trui, que aquest mes de juny ha reunit noms destacats com, per exemple, Alejandro Sanz a Son Moix, i es tancarà el proper dia 26 amb Sergio Dalma, també al Velòdrom Illes Balears, com aquest concert d'Alan Parsons. Els organitzadors han apostat enguany per combinar grans figures internacionals amb artistes de primer nivell, com sentim, de l'àmbit estatal, consolidant un cicle que aspira a convertir-se en una de les principals cites musicals a l'estiu a Mallorca. És Miqui Jaume, gerent de Trui.
La qualitat que té a nivell de la composició musical, el tema, o sigui, és algo espectacular, no? Les cançons que té i els discos que té. Per tant, és una data també històrica per poder gaudir aquí a la nostra illa, Mallorca, i poder disfrutar d'un artista d'aquest calibre.
Abans de convertir-se en artista conegut, va destacar com a enginyer de so als estudis ni més ni manco que Abbey Road, precisament participant en enregistraments dels Beatles o de Pink Floyd. A mitjan dels anys 70 va fundar aquest grup, Alan Parsons Project, juntament amb Eric Wolfson, una formació que va destacar per aquesta fusió de rock progressiu, però també pop, música sinfònica, que va vendre milions de discos arreu del món. Tot i que el grup original es va dissoldre a final dels anys 80, Parsons ha mantingut viu aquest llegat amb aquesta banda en directe, que continua girant pels principals escenaris internacionals. Amb 11 nominacions al Premis Grammy, per exemple, una carrera de més de 50 anys a la seva esquena, el britànic continua sent una referència per moltes generacions d'aficionats a la música. I tot això fa pensar que potser serà de les darreres vegades que arribi a Mallorca.
És com Tom Jones, no? Jo crec que lo de l'an passant és... Espero que no, però té tota la pinta que serà l'última vegada, no?, que ho veurem a Mallorca. Coincidirà que pugui venir la gira i que a Mallorca, bueno, pues molt més difícil serà.
I d'aquesta nit, el públic mallorquí de reu que hagi arribat tindrà l'oportunitat de reviure en directe algun dels himnes més emblemàtics, com aquest Sirius, de la seva carrera.
Quisiera verte hoy, quisiera que dejemos de estar lejos, encerrados en espejos que reflejan cada paso.
I enmig de tot el devessall de propostes culturals musicals d'aquests primers dies d'estiu, ens aturam divendres al Castell de Bellva amb la presentació de The Construction of a Brave Heart, el nou projecte de Florencio Cruz, Electric Ensemble, que és l'obra més personal i madura d'aquest saxofonista i compositor argentí, resident a Mallorca, Sandra Martínez.
I del qual aquesta La Ciutat, que escoltam de fons, és un bon exemple. En aquest tema, el músic interactua amb la veu d'Ela Crevani, que divendres també serà el concert en què l'acompanyaran Josep Pou als teclats i al simbaz, Vicente López Anaya a la guitarra i Enric Fuster a la bateria. Hi haurà també la participació d'un trio de cordes, tot plegat per reforçar la força de la presentació en aquest treball en què, després d'anys de recerca artística i vital, l'artista explora temes com la vulnerabilitat, la transformació personal, la memòria o la construcció de la identitat pròpia.
Serà una noche muy especial donde compartiré mi música, que nace del jazz contemporáneo, pero que también dialoga con la música cinematográfica, la improvisación y la canción. Es un proyecto muy personal que llevo mucho tiempo trabajando y estoy muy, muy emocionado de poder compartirlo en el lugar donde vivo.
La presentació de Bellvé serà la primera oportunitat per descobrir aquest univers musical abans de la publicació oficial del disc, que està prevista per a finals d'any. Més enllà d'un concert, la proposta vol oferir una experiència immersiva i té també una vessant solidària.
Me hace mucha ilusión contarles que el 10% de la recaudación de las entradas será destinada a UNRWA, la organización que brinda ayuda humanitaria al pueblo palestino en medio de la dramática situación que atraviesan con este genocidio.
The Construction of a Brave Heart es va enregistrar a uns estudis de Noruega en directe i en format analògic, prioritzant la interacció humana entre els músics i la captació de moments irrepetibles. Les entrades per l'actuació de divendres, prevista a partir de les 9:30, es poden adquirir a través de la web palmacultura.es.
Yeah. avui arribarem a les 8 amb la música de Reimar, que presenta La gran fúria del Mart Gegant, el seu primer EP. És una obra conceptual formada per 6 cançons i que combina rock psicodèlic i l'experimentació sonora. El treball recupera els singles Còsmic i El castell del rei i afegeix 4 temes nous per construir una història apocalíptica protagonitzada per un mar gegant que arrasa Mallorca.
El projecte musical mallorquí aposta per atmosferes especials, ja ho sentiu, per sintetitzadors, hipnòtics, guitarres, contundents i una producció immersiva que recorda referents com, per exemple, Tame Impala o King Gizzard and the Lizard Wizard. Més que un disc convencional, l'EP es planteja com una mena de pel·lícula sonora sobre la destrucció, la transformació i la fugida cap a universos paral·lels. Publicat recentment a les plataformes digitals, ja el podeu trobar a les vostres plataformes habituals, La gran fúria del mar gegant tindrà també una edició especial en vinil, una edició física, i consolida, per tant, aquest grup, Reimar, com una de les propostes més peculiars de l'escena alternativa mallorquina.
Amb aquesta música, amb la música de Reimar, quan dèiem, arribarem a les 8 del matí.
Sol i mos despedim. Tot queda fermat i planejat amb un paper per escrit. Tenen-nos on tenen-nos respon.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Sol.